93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 1 de setembre i avui començarem el programa parlant de la situació crítica de la gestió dels recursos hídrics a Eivissa i Formentera. En parlarem ara en uns minutets amb en Rafa Tur, el portaveu de l'Aliança per l'Aigua. Després us oferirem un programa doble de cinema, repassant les estrenes amb el periodista i cinèfil David Ventura. I completarem aquest dimarts d'estiu fent classes de repàs abans de començar el nou curs radiofònic la setmana vinent. Així que avui tornarem a escoltar una de les entrevistes que vam emetre durant la temporada regular. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la periodista Ivonne Aranyó. Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim també en Pablo Morganti, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui, Ivonne, per variar, sense que serveixi de precedent, però començar amb aquest repàs de l'actualitat amb una bona notícia, perquè 7 famílies ja han rebut les claus de Caseu al barri de Sapenya, a la ciutat d'Eivissa, viuran en uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament de Vila.
Sí, aquestes 7 famílies han estat les guanyadores del sorteig per accedir a una promoció municipal d'habitatges de lloguer. S'hi van presentar un centenar de famílies i calia haver estat 10 anys empadronades a la ciutat i complir uns barems d'ingressos. Alguns dels agraciats venien d'una situació social molt complicada, com per exemple en José Luis Rodríguez, un dels beneficiaris d'aquesta promoció, que li ha arribat just a temps.
Justo el casero nos notificó hace poquito de que el día 15 de noviembre teníamos que salir de la casa porque ellos la necesitaban y bueno, ya estábamos pues eso, en una situación un poco chunga, por hablarlo así, y bueno, y al final pues mira, el señor nos ha dado una bendición.
I en els anys vinents hi ha previstos fins a 1.000 nous habitatges a preu limitat amb promocions a Can Escandell, Platja d'en Bossa, Sa Bodega i el nucli històric.
I més assumptes d'actualitat perquè AENA ha convocat una reunió amb les representants sindicals de la plantilla de l'aeroport d'Eivissa.
Sí, per fi ho ha fet després que els treballadors tornessin a protestar ahir a les portes de l'aeròdrom, denunciant la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitats de conciliació familiar i el fet que Eivissa disposa d'un centenar de treballadors menys que altres aeroports espanyols que tenen menys trànsit aeri a l'estiu. David Torres és el president del comitè de centre d'AENA Eivissa.
Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto solo en verano. Para nosotros no tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
I parlem ara d'intrusisme, Ivonne, perquè el Consell d'Eivissa espera renovar els 4 milions de l'import de turisme sostenible dedicats a la lluita contra l'intrusisme, que pràcticament s'han recuperat amb sancions ja cobrades per allotjament turístic i també per transport il·legal.
Sí, Laura, el 2024 es va recaptar 1 milió d'euros en sancions cobrades. L'any passat van ser 1.300.000 i enguany ja s'han fet efectius 700.000 euros, una xifra que el Consell estima que superarà de nou el 1 milió d'euros. Mariano Juan és el conseller de lluita contra l'intrusisme.
Pues han fet quasi 800 inspeccions, tenim quasi 400 expedients sancionadors oberts, més de 30 precintes de pisos que han desobeït les nostres ordres i sempre em pregunten, bueno, i de totes aquestes sancions que es posen, quantes es recauden o es recauden, no? Any rere any batim rècords.
Aquesta temporada, de moment, ja s'han bloquejat 5.000 anuncis que volien tornar a les principals plataformes de lloguer. Pel que fa al transport il·legal, el Consell ha recaptat 300.000 euros en sancions i destaca la feina feta per evitar que els taxis pirates operin a l'aeroport.
I estàvem a puntet de començar, Ivonne, un nou curs escolar que s'iniciarà amb les obres de millora i ampliació encara en marxa en alguns centres educatius, amb instal·lacions a punt per estrenar en altres i amb aules modulars com a assignatura pendent en alguns centres.
Sí, entre aquestes actuacions hi ha l'ampliació del Col·legi de Sant Carles a Santa Eulària i el curs que ve es posarà en funcionament l'ampliació de l'Institut Marc Ferrer a Formentera, una reivindicació històrica. A més, Educació arrencarà pròximament obres importants com les ampliacions de l'Institut de Sant Antoni de Portmany. També hi torna a haver manca de professors d'algunes especialitats a les pitioses en aquest començament de curs i en aquests moments hi ha molts de residents a Mallorca que es desplacen per cobrir-les, però no són suficients.
I un últim apunt, Ivonne, perquè avui és un gran dia, 1 de setembre, marcat en el calendari, perquè des d'avui ja es poden pescar regòs.
Sí, pels amants de la festa de la pesca recreativa, avui s'obre aquesta veda. Les reserves marines estatals es calcula que representen un 15% de les captures anuals, cosa que la converteix en l'espècie més pescada pels aficionats.
I avui tothom a sortir a pescar.
A sortir a pescar regons.
Ivonne, moltíssimes gràcies, després t'escoltem de nou.
Fins ara.
Són les 12:10 i nosaltres avui volem començar el programa parlant d'aigua. Idò, sí, avui volem començar, com us deia, parlant dels nostres recursos hídrics i ho feim perquè s'ús, o més aviat es mal ús, d'aquest recurs essencial ha acaparat i acapara pràcticament a diari els principals titulars dels nostres serveis informatius, també de les capçaleres dels diaris que s'editen aquí a les nostres illes, i és per això que fa uns dies Aliança per l'Aigua va enviar un comunicat alertant d'una situació extremadament preocupant a les nostres illes pel que fa a l'ús de l'aigua. És per això que avui hem convidat aquí a l'estudi en Rafa Tur, que és portaveu de l'Aliança per l'Aigua. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com podríem qualificar la situació actual de recursos hídrics començant per l'illa d'Eivissa?
Bueno, pues estem, com sempre, estem en una situació pues, crítica. Vull dir, al final tenim el problema... Has de pensar que l'Aliança Llanqui Bé farà 10 anys. Vull dir, fa 10 anys que estan picant pedra. I seguim picant pedra perquè no tenim una visió estratègica de que diguem, pues mira, pues ara anem a fer unes grans inversions i anem a canviar el que no havíem fet durant 50 anys, no? Seguim amb una espècie de roda de hàmster, no? Que estem allí, pues, i tal. I nosaltres pues, seguim denunciant això i creiem que les coses es poden fer d'altres maneres i que tenim els mitjans per fer-les, a més.
Uh-huh. És comparable la situació d'Eivissa amb la de Formentera?
Formentera el que té és que estan amb aigua de salada. Entonces, ells no tenen aqüífers perquè la seva estructura geològica no és de tenir aqüífers i, per tant, ells tiren d'aigua de salada i és el que tenen, no? Després tenen una bassa, també que l'estan reaprofitant i, bueno, que fan el que han de fer en el sentit de que intenten reaprofitar un bé que estan generant, que és aigua de salada.
Uh-huh. Ara començava la seva resposta, diguem, estem com sempre. Quins aspectes és que més us preocupa ara mateix aquí a Eivissa, a l'Aliança?
Bueno, a veure, nosaltres el que voldríem és, a veure, dir com sempre, en el sentit de dir que, a veure, quan van començar l'Aliança, les xarxes estaven perdent un 70%, uh-huh. Vale? Allò era pues, quasi obscè, no? Ara ja no es perd el 70%, evidentment, perquè és que això no és sostenible i faltaria flux d'això. Però sí que és veritat que, tenint en compte que en teoria pues, estem canviant la mentalitat i la cultura de l'aigua i que s'està dient pues, que tots estem a una i que hem de canviar l'ús que feim i l'ús sostenible, pues, hi ha coses que nosaltres no entenem. Vale?
Com per exemple?
Pues, per exemple, que hi hagi municipis que encara estan parlant d'un 27% de pèrdues, estan parlant de que estan malbaratant 25.000 metres cúbics diaris d'aigua de la rota, que són 25.000 tonelades. Vale? Vull dir, perquè la gent no entenga. I, clar, al final dius, bueno, aquesta aigua que és una aigua que hem dessalat, l'hem fet servir, l'hem tornat grisa, l'agafam, la pujam a una cota 100 en su gasto energètic que això suposa, la depuram amb una depuradora que la veritat és que és una passada perquè jo he estat allí i és una meravella i al final la fotem a la mà perquè està salada, perquè el clavegram d'allà on ve aquesta aigua resulta que té infiltracions d'aigua marina i fa que aquesta aigua dolça que nosaltres hem produït la tornem a salar, la tornem a depurar salada i la tornem a fotre a la mà. Vull dir, és un malbaratament. No només a Vila, després tenim Santa Eulària igual, vull dir, tenim una superbassa de Sarrota que, es va construir fa 25 anys, que hem espitjat molt per restaurar-la, per tornar-la a posar en marxa, o sigui, ara ja tenim la bassa de Sarrota, i en vez d'això, però estan fotent aigua de salada allà dins, o sigui, en lloc d'agafar aigua de salada i dir, al·lots, no podem gastar aigua de pou, gastarem aigua de salada, doncs no, en hivern gastem aigua de pou i fotem aigua de salada que ens sobra, perquè produïm més des que la gastem, la fotem dins la bassa de Sarrota, i tu dius, però bueno, no seria millor es no treure aigua de l'aquífer i gastar l'aigua de salada i, per suposat, aquelles infiltracions que també tenen a Santa Eulària que ja estan solucionades, perquè no estan solucionades. I és un municipi que va dir que era la legislatura de més aigua, no? Pues, no la veiem. No veiem aquestes actuacions necessàries. I al final pues, tenim superinfraestructures que no s'estan fent servir.
I també superinfraestructures com s'ha també molt demandada i finalment ja inaugurada instal·lació de Sacoma.
Sí, no, Sacoma va ser una cosa que va estar molts anys, 25 anys allí, que l'estàvem demanant, ja la tenim, però l'han de fer servir bé. Vull dir, és que abans era més, encara era més greu, encara estàvem agafant les aigües grises, les estàvem remenant, perquè no els depuràvem, perquè la depuradora ja estava sobrepassada, i ho estàvem fotent a la mà. Vull dir, estàvem contaminant el nostre litoral. Però nosaltres vivim del turisme, vivim de les platges, vivim de l'aigua, i això ho estàvem malbaratant. Però és que ara tenim les infraestructures i no acabam de tancar cicle, no acabam. Pues, estem allí, pues sí, tot Déu diu sí, efectivament, ho hem de fer, però no hi ha un pla estratègic que ningú digui, pues mira, en els 5 pròxims anys ara farem aquestes actuacions i amb així pues, el sector 1, sector 2, sector 3, pues no, estan allí i hi ha molts denuncis i molta... però no es veu un pla estratègic. I això és el que estem demanant, no? Demanem pues, que ens posem amb això, perquè amb això ens juguem tot. Vull dir, al final, els nostres aquífers són la nostra reserva d'aigua, però no només pel consum urbà i el consum del turisme, no? Que apareix que té que ser jo. Hi ha molt... El medi ambient depèn d'aquestes aigües, aquestes fonts, depèn el nostre disseminat, aquesta gent que no té accés a aigües de circuit urbà, els nostres pagesos que van tirant de perforada. Vull dir, fa 2 anys els pagesos estàvem a punt de tirar la tovallola perquè no plovia. Va venir 2 danes bèsties, aparentment això ens va recuperar una miqueta el tema d'aquelles reserves que teníem i va, diguem, tornar una mica el balance hidrològic, però això no vol dir que seguim tenint el mateix problema. O sigui, no podem dependre de la meteorologia i més encara ven el que ens està venguent. Vull dir, estem tenint una meteorologia d'extrems, duim un mes i mig amb unes oles que ja estan passant quinta ola de calor. Vull dir, tot això ara vendran doncs, unes tabanades d'aigua que faran por. Tot això està pensat per tirar l'aigua cap a la mà. Vull dir, a més, la filosofia és no intentar que l'aigua es quedi i que es lamini i que s'infiltri. No, han de fer torrents, han de fer passos d'aigua el més gros possible perquè abans possible l'aigua se'n vagi cap a la mà. I dius, hòstia, però si a la millor ens fa falta un dia d'aquestos. Ara estava llegint una notícia de que, per lo vist, es posarà en marxa la pues, famosa... s'acabarà la carretera de l'aeroport perquè allò és una bassa ara. Allò hem fet una trinxera i aquella trinxera és plena d'aigua. Nosaltres farem una trinxera o durem a una bassa per fotre-ho la mà i aquella aigua no es pot reutilitzar. Vull dir, tota aquella aigua que es traurà, que farem una bassa, perquè estan fent una mega bassa. Hòstia, però aquella mega bassa que s'està fent no es pot guardar, no es pot reutilitzar. no es pot fer coses, vull dir, no, tot té que ser, pues, com, mira, tinc un problema, me lo quito d'encima, no? Mm. No, pues, a les millors coses hi ha un problema, hi ha una solució, bueno, tens aquest problema, efectivament, però això m'ho servirà també per millorar, bueno, hi ha que intentar, no? I a voltes falta aquesta visió una mica més holística de les coses, no? D'intentar veure com podem deixar les coses millor del que estan.
Exacte, tenir aquesta filosofia seria utòpic, la veritat, pensar en un futur, per les generacions que vendran després. Parlava, no?, de problemes, solucions. La solució està amb aquesta quarta desaladora que molta gent proposa?
A veure, si es modeles seguir creixent i d'aigua s'urbà i d'aigua en el turisme, doncs evidentment no fa falta una quarta, en faran falta 25. Vull dir, és evident. Vull dir, si no solucionem els problemes que tenim, doncs clar, evidentment que haurem de fer una, no una quarta, una quinta, una sexta, perquè el problema real no, el seguim sense solucionar. El problema real no és fer una quarta desaladora. El problema és tancar cicles d'aigua, depurar l'aigua correctament, fer-la tornar a servir, però això ho sabem, nosaltres no estem inventant la Coca-Cola, eh? Vull dir, hi ha països que això ho fan des de fa 50 anys, vull dir, Israel, per exemple, aquests cultiven taronges en un desert, vull dir, aquests s'aigua no li donen una vida, ni donen 50 de vides, vull dir, i nosaltres pareix que com us sobren els sous, tot per avall, vull dir, és un error i és un concepte erroni d'això, i és un malbaratament de recursos públics, perquè tota aquesta energia que consumim, perquè, a veure, les desaladores consumeixen molta energia, les depuradores que tenim consumeixen molta energia, i s'està veient que no hi ha tanta energia com pareix, perquè s'està veient, per exemple, a l'illa d'Eivissa, que hem tingut talls continus durant l'estiu, perquè quan ve una ona de calor, tots posem l'aire condicionat, jo inclòs, per suposat, però jo tinc 50.000 plaques també solars, també ho he de dir, vull dir que al final hem d'intentar no pensar que això és infinit, i tot deu pensar que els recursos són infinits, i no és veritat. Que podem gastar aigua? Sí, però hem de fer un ús responsable, sostenible, hem d'agafar les coses com són, i al final hem d'intentar pensar que si aquesta aigua que desalam, que reutilitzam, que s'entreja a l'equífer, farà també que gastem menys sous. Eh? Això repercutirà en tots. Pagarem l'aigua més barata, pagarem menys impostos, pagarem menys cànons, pagarem menys de tot. Aquesta pujada per amunt, aquesta fuita endavant, fa que tot sigui inevitable. És que això és molt car, és que tot és molt car... Claro, tot és molt car perquè no s'està fent la feina ben feta.
Clar, ara ha mencionat, com hauria de ser de sentit comú, fer un ús responsable, fer un ús sostenible de recursos hídrics. Això xoca de manera frontal quan llegim notícies i és normal que la gent senti frustració, no? Perquè crec que tots intentem fer aquest esforç per fer un ús responsable, un ús sostenible, moderar el nostre consum d'aigua al màxim i aprofitar tot el que podem, però després veiem notícies com s'ha de la festa egípcia a Sant Antoni i és normal que la gent vegi aquestes notícies amb frustració i no entenent res.
A veure, la festa egípcia no és més que una foto d'una conducta. ¿Vale? No, a veure, el problema no és la festa egípcia, perquè allà es van gastar, no sé si es discuteixen entre 60, 170 tonotones... ¿vale? Primer, aquella festa, si es ve feta amb aigües regenerades, pues també es diu, pues vale. La festa feta amb aigua salada, pues bueno, mira, però ja està, és que Ricky ve aquí i es vol gastar sous i ja t'ho li permetem i tal i qual. Però bueno, el problema està que Sant Antoni no té una ordenança de ser responsable i al final pues no pots evitar aquestes conductes. Però no és perquè el senyor que no puguen fer, sinó que ningú els dirà que no. És que no es pot sancionar. És com si tu vas per la carretera i tu vas a 200 i no hi ha una limitació de velocitat. No és ètic, no serà ètic, però és legal. Mentre hi hagi un discurs i ho deixem tot a la bona intenció de les persones, evidentment doncs, cada un farà del seu cap endavant. I crec que les autoritats no estan per deixar fer les coses del seu cap endavant, sinó que han de fer és intentar regular i posar unes normes perquè al final això és un bé d'ús públic i és un bé que està limitat i tenim un problema. Santa Eulària, per exemple, ha regulat això, tenen una ordenança i quan tu pues, te passes del teu caudal, pues te'l taen. Ei, ja està, pues mira, pues, hasta aquí hemos llegado. No? Claro, però això no són dels ajuntaments que ho tenen en marxa. I, claro, tot això pues, és una foto del que hi ha. Per això nosaltres demanem que les ordenances es posin en marxa, els plans de gestió d'aigua, tot això és una feina contínua. No és fer-te la foto, fer l'anunci i deixar-ho fer. Vull dir, això va tot pues, en el tema d'esclavegram, va en el tema de la xarxa de distribució que no perdi, fa una ordenança que tu posis als teus ciutadans, digui-los, escoltau, mirau que hasta aquí podem arribar i fer-ho complir. ¿Vale? Però, clar, el que no pots demanar a la gent que facin un ús responsable i després no hi hagi una norma perquè tu veus això i dius, però aquí no és responsable. Això també venia, també, jo me record que fa 10 anys, quan nosaltres va néixer l'aliança, me record que va venir llavors el director de Recursos Hídrics, en Joan Garau, i em va explicar que els agricultors havien de baixar un 10 o un 15% d'això, i jo vaig dir, què hem de fer? No dutxar-nos al final. O sigui, les vostres incompetències són els nostres mals. Vull dir, no es valdria més que arreglàssiu les xarxes de distribució d'aigua que perden un 70%. Això és el problema real. En un dia d'una xarxa que perd, una hora que perd una xarxa, un dia que perd una xarxa, fa més mal que tots els ciutadans que facin un ús responsable. Per tant, l'administració és la que es té que posar les piles. Els nostres governants són els que tenen els mitjans i tenen la delegació dels seus ciutadans. I, no, i jo, al final, penso que... I són els que cobren, conya. És que al final, nosaltres estem aquí... Jo som un voluntari d'una associació sense ànim de lucre, però aquí hi ha molta gent que està cobrant cada mes i tenen que fer una feina i me sap greu dir-los.
Però s'ha de dir.
Bueno, ja, però és que pareix que se'ls ha de recordar i la gent cobra cada mes una nòmina, regidors, polítics, funcionaris, aquí tot deu cobra. I la gent es té que posar les piles. I jo es pareix que no passa res. I jo crec que al final el que han de demanar els ciutadans han de dir, escolta, nosaltres som els perjudicats, nosaltres som els paganos de la història i vosaltres heu de fer la feina. I que ningú s'ofengui perquè li diguen, escolta, hauran de fer feina, no? Hauran de fer algo, perquè és que just pareix que seria més s'ofen quan els hi dius, no? És molt, molt curiós, no? És el món del revés, no?
Absolutament. Sí, sí. Rafa Tur, portaveu de l'Aliança per l'Aigua, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i parlarem aviat perquè crec que de l'aigua n'hem de parlar més sovint.
Jo, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat. Me sap greu, a voltes ser tan pesat, no? Però jo som fill d'un picapedrer i aquí la vida es fa picant pedra. Vull dir, al final hem de picar pedra, picar pedra, picar pedra per aconseguir canviar les coses. I les coses no es canvien amb reunions de bar, dient que malament s'estan les coses. Es fan actuant, fent feina, dient, escolta, això ho hem de poder fer, i sobretot treballar en positiu. Nosaltres crec que des de l'Aliança sempre el missatge és treballar en positiu i dar solucions. Escolta, hi havia ajuntaments que ens deien que nosaltres no tenim més mitjans per fer ordenances. Voler fer amb nosaltres. Voler fer amb nosaltres. Fer un concurs, voler fer amb nosaltres, us ajudam, però hem d'avançar. Hem d'avançar sempre.
Exacte. I de moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Parlarem aviat.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem aquí amb més assumptes al dia Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio és Dial. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Programa doble.
I
Idò, sí, sí, seguim aquí al programa i ens toca, com fem cada dimarts del mes d'agost, ens toca parlar de cinema amb el periodista i cinèfil de referència d'aquest programa, David Ventura. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé. S'ha dit que avui ja és 1 de setembre.
Avui ja és 1 de setembre, però nosaltres encara estem...
Per nosaltres sí.
Per nosaltres vivim en un estiu etern.
Agostegem.
Exacte, tot l'any. Fins i tot el mes de desembre, aquí a l'estudi, sobretot... durant el mes de setembre pareix que estem en agost i ara pareix que estem en desembre, pel que fa a la temperatura
sí,
aquí dins.
Sí,
eh?
Perquè l'aire està una mica gèlid, eh? Sí, l'aire condicionat.
Sí, sí, l'hem hagut de pagar, sí, sí. Perquè això ja estem en setembre, ja ha de ser una altra cosa, això ja hem de començar a treure la rebaqueta.
Efectivament, oh, la rebaqueta. Que ve d'una pel·li que es diu Rebecca, de Hitchcock.
Correcte.
Perquè la protagonista, John Fontaine, portava aquesta roba.
Exacte.
I des d'aleshores, aquestes coses, quan el cinema influïa en el vocabulari. La meva abuela, quan una lota era molt guapa i a més molt vistosa, li deia que estava fet una Gilda.
Fixa't!
Sí, sí, sí.
I ara mira en què ha derivat la Gilda.
Amb una Gilda, doncs amb una banderilla. No?
Exacte, exacte.
Sí, 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 sí.
Tot ens porta al cinema, eh?
Efectivament.
I aquesta setmana què ens portarà al cinema?
Ens porta una estrena destacada, que és La constel·lació del perro, l'última pel·lícula de Ridley Scott i de la qual sentirem el tràiler.
Sí, ¿esta es tu mamá?
¿Qué hacías antes del fin del mundo?
Besar a mi mujer y jugar con mi perro. Preguntarme cada día cómo podía tener tanta suerte.
Val, David, ¿y ya un K?
Hi ha un ca?
Hi ha un apocalipsi?
Una fi del món, efectivament.
Val. I aquesta és la premissa.
I un home que troba a faltar la seva família.
Correcte.
Ah, efectivament. Aquesta és la premissa. S'ha dit que el tràiler, allò m'ha fet mal, perquè posa de Ridley Scott, el director de Gladiator. Mm. I, esclar, podia posar el director d'Alien o de Blade Runner.
Però bé.
Ridley Scott té 88 anys i continua fent pel·lícules i s'ha de dir que aquesta està protagonitzada per dues de les estrelles joves actuals de Hollywood, que són Jacob Elordi i na Margaret Qualley.
Lletjos tots dos, eh?
Que, sí, lletjíssims. És a dir, quan Déu Nostre Senyor va repartir la bellesa en el món, pues, evidentment ho va fer d'una manera arbitrària i erràtica, i a uns els va donar molt i a altres ens va donar lo justet.
Res, per així dir-ho. Les sobres, sí.
Les sobres, efectivament. I de què va? És d'un futur apocalíptic. En aquest futur apocalíptic, on tot ha acabat, on pareix que ja només queda gent trastocada que intenta sobreviure desesperadament, aquest senyor, en Jacob Elordi, que és un ànima noble, recorda la seva família, l'intenta trobar, i diguem que és quan tot s'enfonsa, s'han de mantenir els valors, no? Els valors que ens fan éssers humans, en definitiva. S'ha de dir que bé, usualment això abans diria, oh, és una pel·lícula de missatges conservadors, pro família, tal i qual, però bé, tenint en compte que ara el que es porta és una moral neoliberal d'individualisme exacerbat i turbocapitalista, tot el que sigui, pues mira, apel·lar als valors altruistes, benvinguts siguin, no?, per així dir-ho. Aleshores, s'ha de dir que és una pel·lícula correcta, però si us agraden les pel·lícules del fi del món, aquesta és la vostra pel·lícula, perquè hi ha moltes pel·lícules que tenen aquest subgènere, no?, el subgènere apocalíptic. És una pel·lícula correcta, que es veu de manera agradable, i us agradarà. Està bé, tampoc és cap obra mestra, però diguem que compleix la seva missió, que és entretenir-te una estona, emocionar-te, la música és agradable...
Alegrar-te la vista, sí, perquè vulguis
home,
o no,
home,
pues
sí.
Alegrar la vista.
Sí, però no ensenyen res, eh?
No,
no ensenyen
bueno,
res.
La face card, sí, que dirien ja ara està. Els joves, tots dos van sobradíssim.
Suficient,
sí.
Efectivament. Sí. S'ha de dir que hi ha una altra estrena, que és Tadeo Jones i la Làmpara Meravellosa, que és la sisena entrega de la saga de dibuixos animats de Tadeo Jones.
Déu-n'hi-do, sisena ja.
La podeu veure al Multicines i al Cinema Regio. aquesta de la constel·lació del Perres és al Multicines, on també estan en cartell El Motín, L'Odissea, El Final, Leok Street, Insidious i Spider-Man.
Mare meva, no ha variat gaire, la cartellera, amb L'Odissea, El Final de Oak Street, amb Insidious i amb Spider-Man.
I Spider-Man que allà resisteixen. Ah, efectivament, i resistiran, i continuen resistint. Altres propostes per aquesta setmana. Val, aquest, hi ha la mostra curtmetratges Xtar Curts, un festival organitzat per en Ramon Mayol i el seu equip, i podrem veure, si us interessa, veure quines propostes s'han presentat al concurs, entre ells les guanyadores. Es projectaran divendres i dissabte a les 8:30 a la plaça que hi ha darrere de l'església de Sant Antoni.
Molt bé.
Continua el cinema a la fresca, que hi aquesta ja la darrera setmana.
Oh. Ah, oh. Veus, sí, veus, sí, si és sí, que, sí, que tot s'acaba aquesta
setmana. Ja tot s'acaba, l'estiu ja ens diu adeu. Mira, a Vila hi ha el divendres Del Revés, deliciosa pel·lícula de Pixar sobre com les emocions funcionen dins el nostre cap. Es projectaran al local social d'Escampet de Figaretes a les 9 de la nit. I diumenge, si us agrada, si us ha agradat Del Revés, teniu Del Revés 2, que és, la van comprar en un pack, no?
Sí.
I bé, anem a treure-li partit. A la platgeta de Sa Punta, darrere de l'hotel Torre del Mar, es vive a les 9 de la nit, també.
Molt bé.
I a Formentera...
A Formentera, atenció, novament, perquè...
Felicitem moment... el programador.
Una setmana més, felicitem el programador.
Una setmana més perquè, déu-n'hi-do, el criteri...
A veure.
Mira, avui dimarts, Bert, d'Andrea Arnold, pel·li que segur que no coneixeu.
No em sona.
Va ser el Premi BAFTA 2024, la millor pel·lícula britànica de l'any. És un coming of age, és a dir, és com una transició a la vida adulta. Mm-hmm. En aquest cas és una lota de 12 anys, on aquí es barreja el realisme màgic de les coses estranyes que succeeixen, tipus 100 anys de soledat, però ambientat dins un barri obrer d'una ciutat industrial del Regne Unit, no? És una barreja del realisme màgic i el realisme social britànic. Que és una cosa un poc marciana, però realment que val molt la pena. Bé. És al Jardí de Ses Eres, a Sant Francesc, a les 10 de la nit.
Avui, eh?
Sí. Dijous, un clàssic de contemporani, que és Goodbye Lenin.
M'encanta, protagonitzada per Daniel Brühl, veritat. M'encanta Daniel Brühl.
Efectivament, això serà a la plaça de l'Església de Sant Ferran. S'ha quedat la frase de aquesta persona hem de fer-li un Goodbye Lenin, en el sentit de li hem d'amagar la realitat perquè no s'enteri de res.
Veus també com el cinema...
Efectivament. I divendres, Daomei, que és una pel·lícula senegalesa, documental del retorn a Benín dels tresors reials que van ser expoliats per França i que retornen al país, i és com una mena com un documental de com viu la gent d'aquest país a aquesta situació.
Mira, de Benín també en vam parlar aquesta temporada a la secció de d'Eivissencs pel món, les nostres escapades i aquestes ambaixades que hem anat obrint al llarg de la temporada amb en Salva Roig-Coll, així que
fantàstic.
Mira, una bona oportunitat per tornar a Benín amb aquest documental.
Perfecte. I ara ve el programa doble, que és la recomanació que jo us faig.
Exacte.
Que és un pel·liculón, com no podia ser d'altra manera, i que sona d'aquesta forma, perquè aquests són els títols inicials dels crèdits.
La música m'agrada.
La música és molt bona, És synthwave. Però, esclar, és que ara s'ha posat de moda, la música en sintetitzadors de començaments dels 80 s'ha posat molt de moda, i ja, sobretot després de la banda sonora de Drive, hi ha molts grups que fan retro synthwave i coses d'aquestes. Però aquesta és original, perquè aquesta pel·lícula és de l'any 81. I us estic parlant de Possession, d'Andrew Zulansky. Per què us parla aquesta pel·li?
Per què?
Perquè en aquest moment s'està fent un remake.
Ah.
Un remake de la pel·lícula amb na Margaret Qualley,
que parlàvem abans.
Que parlàvem abans, aquesta guapa oficial, avui en dia, en el paper que originalment va interpretar Isabel Adjani. Pel·lícula Possession, del 81, Andrew Zulansky, Isabel Adjani, i la seva contrapart és Sam Neill, que ens va deixar fa poques setmanes, va morir fa poc. El remake està dirigit per Parker Finn, que és el creador de la franquícia Smile, que en principi no té res a veure amb l'univers de Possession, però diguem que ha estat el propi Parker Finn l'impulsor del projecte. Per tant, deu ser fan de la pel·lícula i és una iniciativa seua, per tant, jo li donaria un vot de confiança.
Val.
Jo, a més, que anava amb Margaret Qualley fent d'Isabel Adjani, em mola molt.
Val.
Jo crec que sí.
Tu ja t'has comprat l'entrada, per aquest remake.
A mi, jo, si pogués, sí, si pogués. És una pel·li que no em pots perdre.
Val.
Clar, a veure, el tema és... A veure, Possession és una pel·lícula perfecta.
Perfecta, perfecta, eh?
Bueno, perfecta per allò. Perquè és una pel·li que té uns forats de guió que flipes, no? Però no els importa. No, allò no m'importa. Allò no m'importa en absolut. Per què fa un remake?
Per què?
Has de fer un remake, si la vols millorar, o si la vols transformar completament. Però, és clar, també hi ha remakes, per exemple, en Haneke va fer Funny Games, va fer un remake nord-americà copiant pla per pla exactament la seva pel·lícula austríaca. Vale. Aleshores, també bé, no crec que facin el mateix, però bé, pot ser també una bona excusa per donar a conèixer aquesta pel·lícula.
Correcte, per promocionar l'original, diguem,
efectivament.
No?
Efectivament. Idò, Possession. Possession és una meravella. En principi és una pel·lícula de monstres, però sobretot és una pel·lícula sobre aquest infern que és la parella, és aquest infern que és l'amor romàntic. És una pel·lícula de divorcis traumàtics.
Uh-huh.
És a dir, Isabel Adjani abandona en Sam Neill, es torna absolutament boig, és a dir, no pot suportar aquesta ruptura, ja tenim aquí tots els elements, la toxicitat, la masculinitat tòxica, etc etc. Però, esclar, na Jenny se'n va viure en un pis abandonat convivint amb un monstre, amb una criatura viscosa, amb una cosa que, a més, l'has de donar de menjar i que cada vegada es fa més i més gran i més incontrolable.
Uh-huh.
Aleshores, jo us faig un spoiler, jo us diré que aquest monstre ignominiós, aquest monstre repulsiu i amenaçador, és el desig femení, és una metàfora. Perquè ja sabeu que aquest monstre ominós, el desig femení, atravessa els 2.000 anys de civilització cristiana i occidental. És a dir, des de Sant Pau, passant per Sant Tomàs d'Aquino i per la reforma protestant del segle XVI, el fet de que una dona tingui moltíssimes ganes de tenir sexe és una cosa que és difícil de digerir per segons qui, no?
Mm.
I sobre aquest fantasma s'ha estat lluitant contínuament durant aquests dos mil·lennis i això es pot fer, bueno, ja es pot interpretar, es poden fer metàfores guais i bé, i ara que ja us he explicat que és el monstre,
ja hem fet l'espoiler,
que sempre té fam i que és incontrolable, però és que és molt polida la metàfora. Jo, a més, també hi ha una escena meravellosa on Isabel Adjani perd els papers, està caminant per un passadís del metro de Berlín i comença, bueno, és una cosa digna de veure, comença a treure líquids pels orificis, líquids que són llets, no? Són ampolles de llet que va rebentant i ella es torna loca absolutament. Una meravella, és digna de veure. Ha dit que ella sempre ha dit moltes vegades que és el rodatge més devastador que ha tingut a la seva vida. Més coses bones d'aquesta pel·lícula. Està rodada a Berlín, al Berlín
precaiguda
del mur, un Berlín de començaments dels anys 80, decadent, amb cases en runes, plenes d'esquaters, aquell Berlín estrany, alternatiu, misteriós, màgic, sinistre d'aquella època. I està dirigit per Zulawski, que era un director intensito per antonomàsia.
Val.
Tenia una pel·lícula de l'any 75 que es diu Lo importante es amar, també tremenda, amb Romy Schneider i Fabio Testi, on la Romy Schneider fa un paperàs també de dona absolutament traumada i posseïda pels seus dimonis interiors. És a dir, també Zulawski és un director molt reivindicable i que val la pena que li doni una oportunitat.
Molt bé. I on podem veure aquesta Possession?
Pues la podeu veure a Filmin.
A Filmin, clar, perfecte.
Sí, perfecte.
I de David Ventura, moltíssimes gràcies per aquest programa doble del mes d'agost. Però escolta, jo que m'encanta el cinema, jo vull que seguim parlant de cinema durant la temporada.
Jo, per ser, serà un plaer i una alegria.
Sí?
Sí.
Acceptes la proposta?
Sí, vull, sí, acceptes. Oh.
David Ventura, i tot, t'escoltarem cada divendres.
Fantàstic.
Farem aquí, bueno, ja anirem explicant els petits canvis en la programació.
Magnífic.
Que farem, però escolta, i a més compartint antena amb el teu gran amic, en Raül Medrano.
Oh, genial.
Perfecte.
Buf, deixarem ja això, el pavelló altíssim.
Exacte. Sí, jo crec que algun dia jo directament us donaré pas, valtros feu les vostres seccions i jo m'aniré a fer un cafè aquí fora.
És que en Raül és molt cinèfil, també, eh?
Clar, per això. Vull dir que això, al final, es pot acabar convertint també en un monstre al que hauré d'alimentar. David Ventura, fins molt aviat, idò, et seguirem escoltant. Mil gràcies.
A tu, adeu.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i ja enfilem al final del programa d'avui. Farem classes de repàs, però això serà en un minutet. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Dotze i 44 minuts. No hem sentit a Sílvia Major dir que ve la secció de classes de repàs perquè estic impacient per fer aquesta última recuperació d'assignatures pendents amb continguts que hem emès durant la temporada regular del programa, continguts que s'han convertit en assignatures pendents, reportatges o entrevistes sobre assumptes que no hem d'oblidar. I avui ens volem remuntar fins a l'11 de febrer d'enguany, el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, per escoltar la conversa que va mantenir la periodista i redactora del programa, Ana Nieves García Gálvez, amb les investigadores Nerea Piñeiro i també amb la Vanessa Guzmán.
L'11 de febrer es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, en reconeixement al paper clau que desenvolupen les dones en la comunitat científica i la tecnologia. Amb motiu d'aquesta celebració, l'Aula Eivissa Preservation de Criminalitat Blava ha organitzat una jornada en la que diferents investigadores en ciències marines visiten 4 centres educatius d'Eivissa per compartir amb l'alumnat la seva trajectòria professional i les seves línies d'investigació. Hores abans d'aquesta jornada conversam amb dos d'aquestes investigadores del paper de la dona en la ciència, de les seves trajectòries professionals, del camí que han seguit fins a arribar allà on són, de quines persones han estat referents per elles i de la importància de ser-ho elles mateixes per les properes generacions. Elles són na Nerea Piñeiro, doctora en Medi Ambient i Recursos Marins, i na Vanessa Guzmán, jove investigadora en pràctiques al Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears. Primer de tot, com veieu actualment el paper de la dona en la ciència, Nerea?
Creo que és un paper important. Pero es un papel que quizás no tiene tanta visibilidad como debería, sobre todo en las escalas más altas, por así decirlo. Si bien en las ciencias marinas hay muchas mujeres, en las escalas más bajas, las estudiantes de doctorado, etcétera, son mayoría, una vez que avanzamos un poquito más hacia arriba, empezamos a ver que cada vez son más escasas. Y si vemos que en las escalas bajas son más numerosas, lo normal sería preguntarnos por qué no llegan. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues hay una pérdida de perspectiva y hay una pérdida de talento. Algo está pasando. Su papel es exactamente igual de importante que el de los hombres. Pero si solo tuviéramos mujeres y no tuviéramos hombres, estaríamos en el mismo problema.
¿Y tú, Vanessa, cómo veus?
Sí, yo opino exactamente lo mismo.
No sé si aquest paper ha canviat d'alguna forma, vull dir, cada vegada hi ha més visibilitat o no, o estem en una mateixa situació que podíem estar fa anys.
Yo creo que cada vez hay más mujeres que se encuentran dentro de este sector de la ciencia, de cualquier ámbito, porque siento que cada vez hay más referentes también dentro de la ciencia. Es muy importante fomentar desde pequeña a las chicas y a los chicos que somos iguales, que podemos conseguir los mismos objetivos y que al final es importante también tener referentes en estos ámbitos.
Coincido con ella y después, dentro de los centros de investigación, creo que cada vez te sientes más acompañada. Hay una visibilidad más importante, sobre todo, no tanto de otras mujeres, sino hay un reconocimiento por parte de las instituciones de que hay una dificultad para ejercer tu labor como mujer. Y cada vez dentro de los centros de investigación y de los congresos científicos se está teniendo en cuenta esta dificultad y por lo menos sientes que, aunque no lo solucionen, no estás loca, por así decirlo. Sí que existe esta dificultad y se te reconoce.
Tu parlaves abans d'una pèrdua de talent, perquè aquestes, les dones investigadores, dones científiques, no arriben en aquestes posicions més elevades. A què es deu aquesta pèrdua? Valdus, com a investigadores, a què atribuïu aquesta situació?
Bueno, hay, supongo que la perspectiva depende un poco de en qué situación estés y en qué centro de investigación, porque también dependiendo de a qué te dedicas, a qué rama de la ciencia, vas a tener una situación u otra. Hay ramas que son muy masculinizadas y ramas menos masculinizadas. Pero sí que hay informes, por ejemplo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hablan de que cuantas menos mujeres hay en los grupos de investigación, más bajas se dan. Es decir, cuanto menos acompañadas se sienten, más es la cantidad de mujeres que abandonan la ciencia. Entonces, claramente estamos teniendo aquí un problema de no tanto de visibilidad, sino de ellas poder encontrar alguna referencia donde poder hablar, comentar, sentirse escuchadas. Esta pérdida de talento, lo que me refiero es, si entendemos, porque se ve así en los estudios, que el talento o las capacidades son las mismas, si nosotros estamos perdiendo sistemáticamente un 50%, claramente estamos perdiendo una inversión que el Estado ha hecho en formar a estas personas y que se está yendo porque las instituciones no son capaces de generar puestos de trabajo seguros para el desarrollo profesional.
¿Com i quan va començar el vostre interès per la ciència?
Mi interés en la ciencia pues comienza principalmente por un movimiento que surgió aquí en Ibiza, que no sé si mucha gente se acordará, que se llamaba Eivissa Diuno, que sucedió hace muchos años, en el que Ibiza decía que no a unas prospecciones petrolíferas y nos hablaban muchísimo de eso en todas partes de la isla, había pegatinas en los coches y siento que fue un movimiento muy grande para la gente de la isla. Y luego, durante todos mis años de estudiante aquí en la isla, pues iban todos los años a hablarnos de la importancia de la Posidonia, de las dunas de Salinas, y eso hizo que me interesara muchísimo la ciencia, porque una parte de la ciencia era conservar la Posidonia y entender bien cómo funcionaba la isla.
I a partir d'aquest interès que tenies, Vanessa, com has desenvolupat la teva trajectòria? Quin ha estat el teu camí?
Mi camino principalmente ha sido entender el comportamiento de las personas con su entorno, con el medio ambiente, pero no desde el punto de vista de prohibir cosas, sino de entender que la naturaleza y el ser humano también pueden convivir perfectamente.
I en el teu cas, Nerea, ¿com i quan va començar el teu interès per la ciència?
Yo creo que mi interés por la ciencia en sí empezó durante las prácticas de mi grado. Yo estudié biología porque era algo que me gustaba mucho y que disfrutaba mucho en el bachillerato, pero no tenía una intención de dedicarme a la ciencia ni mucho menos. Yo estaba trabajando de otras cosas mientras estudiaba y cuando tuve que hacer las prácticas, que eran obligatorias, acabé en un laboratorio con un grupo de investigación muy bueno que me hizo sentir súper acogida y además que me hizo ver que era súper interesante cuando las cosas salían mal, porque no sabías por qué, y esa era la parte interesante. Y esta forma que tenían de verlo en ese grupo de investigación me hizo decir, vale, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar y no saber qué es lo que voy a hacer el mes que viene, porque no tengo ni idea de qué es lo que voy a ver en los datos. Y ahí va a ser cuando me enganché.
I a partir d'aquell moment, què has fet durant la teva carrera? Què has estudiat?
Pues este grupo de investigación era un grupo de investigación de suelos, de geoquímica de suelos, y pues yo quería quedarme allí. Y justo estaba empezando el que fue mi director de tesis un proyecto con un investigador del CSIC en Blanes, en Cataluña, sobre la geoquímica de los suelos de Posidonia oceánica. Entonces, al final acabé haciendo suelos de Posidonia, que yo no me esperaba acabar en la zona marina, porque yo todo lo que había hecho era terrestre, y acabé estudiando la tesis en Cataluña con este investigador y con el investigador con el que yo había hecho las prácticas del grado. Y de ahí fui para Portugal, luego volví para Vigo, que yo soy de Vigo, y ahora estoy aquí en Palma, trabajando otra vez con Posidonia oceánica y con, sobre todo con cómo acumula carbono en sus suelos y cómo podemos utilizar esto a través de la restauración de las praderas para compensar emisiones de CO2 a la atmósfera.
Quin han set els vostres referents a l'hora de dedicar-vos a aquests assumptes o a la ciència en general? No sé si teniu alguna persona que vos hagi marcat d'alguna forma.
Mis referentes no son personas súper increíbles, mis referentes siempre han sido personas muy cercanas. El típico profesor que daba una clase súper interesante y que luego te despertaba la curiosidad en algo y necesitabas buscar más información de eso. Y lo mismo en la universidad, hay profesores que tienen una trayectoria que es impresionante y también los he tenido de referentes a ellos y cualquier duda que he tenido, incluso de sus proyectos, me he acercado a preguntarles.
En mi caso igualmente, creo que los referentes que tuve para estudiar la biología fue mi profesor de bachiller y después el referente para la ciencia fue este profesor que tuve durante las prácticas y ahora me estoy dando cuenta de que son todos hombres.
Això us anem a preguntar si heu trobat dones referents durant la vostra trajectòria.
Pues estos dos en concreto que son los primeros que me vienen a la cabeza cuando pienso en por qué me dedico yo a esto, sí que son hombres. Pero sí que es cierto que cuando acabé el doctorado, cuando estuve esos 5 años ya haciendo investigación un poco en lo que a mí más me interesaba y demás, cuando tuve que escoger el tribunal de mi tesis, escogí 3 mujeres y fui a junto a mi director de tesis y le dijo, quiero que sean estas porque quiero que se lean mi trabajo. Entonces sí que tengo en realidad 3 referentes donas. Aunque sí que es verdad que no me inspiraron para iniciarme en la ciencia, ahora lo que es en mi campo de estudio, sí que sí. Y una es mi jefa ahora, o sea que no me salió tan mal la jugada.
Yo, igual que ella, mis principales referentes siempre han sido hombres, pero cuando empiezas a interactuar con muchas mujeres que se dedican al ámbito de la ciencia, es que las tomas de referentes, porque es imposible ver personas que hacen el trabajo que hacen y no tomarlas de referentes para una misma.
També suposo que com a dones pues, podeu sentir més identificades amb referents dones també, no?
Sí, y te normaliza el hecho de estar tú dedicándote a esto, ¿no? Cuando todo lo que ves a tu alrededor son hombres, tus compañeros de investigación son hombres, etcétera. Y sí que es verdad, por ejemplo, donde yo hice el doctorado, que la mayoría de técnicos eran mujeres y la mayoría de investigadores eran hombres, pero sí que había 2 o 3 investigadoras. Te daba como permiso a un nivel inconsciente para decir, sí, acabo y voy a seguir aquí porque efectivamente se puede. Una persona como yo está haciendo esto.
I vosaltres, ara mateix, vos heu convertit també en referents per les nenes que volen estudiar ciència, que volen ser investigadores. De fet, anau als centres educatius a parlar amb elles. No sé què els hi voleu transmetre.
No tengo muy claro qué les quiero transmitir. Considero que trabajando en un centro de investigación público y teniendo en cuenta que mi salario viene de dinero público, una parte de mi trabajo es transmitir la ciencia. Entonces considero que estos programas de divulgación son muy importantes. Y particularmente el Día de la Dona y la Nena en la Ciencia me parece especialmente importante también para que vean esos referentes y vean ese permiso inconsciente del que hablaba antes, ¿no? Entonces no es tanto querer transmitirle un valor en concreto, sino despertar un poco la curiosidad por la ciencia, que vean que existe este campo y que se pueden interesar y que efectivamente hay mujeres y que no pasa nada, que para adelante si es lo que quieren.
A mí me gustaría transmitir lo mismo que ha dicho mi compañera y aparte me gustaría comentarles que hay muchos mitos y creencias sobre la mujer en la ciencia, que esas creencias se tienen que derribar porque la mujer es tan apta para trabajar en la ciencia como cualquier otra persona.
I penseu també que és important que els nens vegin que n'hi ha dones investigadores, que n'hi ha dones científiques també per normalitzar també ells aquesta, no, aquesta imatge.
Creo que sí, que también una parte importante de qué es lo que tú consideras que puedes o no puedes hacer, viene de lo que tu entorno te repite, ¿no? Si se repite que las donas no son científicas o la idea que hay también en la cabeza de los niños y de los profesores es que no lo son, es un mensaje que van a estar amplificando hacia las niñas. Y también es una forma de que se vean todos como iguales. Entonces creo que es importante por los dos lados.
Doncs ahir 57 minuts hem escoltat aquesta entrevista interessantíssima de l'11 de febrer, assignatura repassada, i ara el que fem és repassar l'agenda cultural del dia.
L'agenda.
I ho feim amb la nostra companya Ivonne Aranyó. Molt bon dia de nou.
Bon dia de nou.
I obrim plana cultural amb música perquè avui comença el festival a Eivissa Jazz.
Sí, avui comença aquest gran festival amb la presentació del projecte de composicions originals de la cantant i violinista mallorquina Sinead Cormican, i després actuarà Jive at Nine, una banda liderada pel trombonista Vicent Tur, que aposta per un repertori basat en estàndards del jazz, swing i clàssics del gènere, amb una posada en escena dinàmica que avui comptarà amb la col·laboració també de Swinging Tony, grup format pel guitarrista Ivan Pacheco i la cantant Clàudia Otelli. Tot això gratuït al Passeig Vara de Rei a les 9 del vespre.
I fins al dia 9 de setembre podeu veure l'exposició Es Blau a l'Hotel Ocean Drive, Ibiza.
Sí. Exacte, la mostra aporta la bellesa del fons marí d'Eivissa a través de fotografies marines que descobreixen un univers fascinant que no es veuen a simple vista. És una selecció d'impactants imatges que proposen un recorregut visual per a alguns dels paisatges i espècies que habiten la mar Mediterrània, meduses, bancs de peixos, fons rocosos, praderes de Posidònia i d'altres habitants marins.
I d'Ivonne, ens quedàvem amb tot això. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Fins demà.
I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar el cantant, compositor, músic i productor britànic Barry Gibb dels Bee Gees, que avui fa 80 anyets. Gibb va fundar aquesta banda juntament amb els seus germans petits i bessons Robin i Maurica Gibb. Avui el felicitem amb aquest himne d'aquesta banda, amb aquest Staying Alive, i nosaltres tornem demà puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda i fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. El PSC proposa apujar 2 euros l'impost turístic i declarar zones tensades a les Balears per poder posar així